Des de Ràdio Estel, ens mirem al món en clau d'esperança i volem proclamar bones noves amb el llenguatge d'avui. Les pregàries quotidianes, assossegades i viscudes, hi contribueixen. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
Detectem entre els mariners queixes freqüents per la seva situació contractual. Al Catalunya Cristiana d'aquesta setmana parlem amb el delegat de l'Apostolat del Mar de Tarragona, Raimon Mateu. La tasca humanitària que desenvolupen els voluntaris d'Estela Maris al Port de Tarragona, amb aquest diaca com a responsable, ha estat guardonada.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6, Girona 103.4, Tarragona 100.6, Lleida 91.5, Catalunya Central 93.7, La Seu d'Urgell 105.0.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa.
Et poso lluç? El tinc molt bo.
Sí, posa'm anuncidats per arrebossar i quart i meitat per llançar les escombraries.
Cada any malbaratem el 35% del peix que capturem. Mentrestant, 800 milions de persones passen gana. El món no necessita més menjar, necessita més gent compromesa. A Mans Unides recolzem projectes contra la fam a 60 països. T'hi compromets? Truca al 900-811-888.
Cada diumenge a Ràdio Estel fem església.
A partir de les 11 del matí, transmissió en directe de la missa conventual des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. I a les 7 de la tarda, la missa dominical des de la Catedral de Barcelona. Ràdio Estel, fent església.
Els diumenges a les 8 del vespre, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Ràdio Estel. Cada setmana, una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i l'esperit. La cantata del diumenge. Cada diumenge a les 8 del vespre, a Ràdio Estel.
Un espai de ràdio tranquil i amb idees que conviden a noves reflexions. Amb música que inspira i et motiva a trobar un nou equilibri. És Missatge en una ampolla, l'espai de David Xiscar i Miquel Albert Soler. Minuts després de la mitjanit entre diumenge i dilluns, aquí, a Ràdio Estel. Un programa humà, cristià i progressista perquè trobis noves inspiracions. Missatge en una ampolla, els diumenges a la mitjanit, a Ràdio Estel.
Vols que els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez responguin als teus dubtes de salut i medicina natural? És la mar de fàcil. Truca al contestador de Ràdio Estel, 93 409 27 77, deixa'ns el teu nom, telèfon i el teu dubte i nosaltres et trucarem durant el directe del programa. Recorda-ho, nom, telèfon i la teva pregunta al 93 409 27 77. La consulta. De dilluns a divendres a 2:15 del migdia, els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atenen les teves preguntes a La Consulta. Truca i deixa'ns el teu missatge al 93 409 27 77.
Tot és lluny en la nit.
Màrius Torres. Quaderns de l'exili, 1947.
Ràdio Estel.
Ens fem sentir. Diàlegs amb joves sobre la vida i la fe.
Hola, joves, com esteu? Benvinguts a Ens fem sentir, el programa de Ràdio Estel, on els joves sou els protagonistes. Cada setmana parlem d'un tema diferent amb un col·legi o un grup i amb un mossèn que resoldrà dubtes de vida i de fe.
Ens fem sentir, amb Borja de Maria.
Demà, 17 de setembre, farà un mes de l'atemptat d'Estat Islàmic a la Rambla de Barcelona. Són 16 els morts pels atemptats de Barcelona, mentre que la matinada del 18 d'agost, una furgoneta amb un grup de 5 terroristes va volcar en intentar irrompre el passeig marítim de Cambrils i tots 5 van ser abatuts per la policia. El conductor de la furgoneta que va atropellar centenars de persones a la Rambla, Junts Abu Yab, va ser trobat i matat pels Mossos d'Esquadra el dia 21 d'agost passat. Formava part d'una cèl·lula jihadista que està preparant una bomba a Alcanar. Per parlar dels atemptats de Catalunya, donem la benvinguda aquí a Ràdio Estel a Anna Oliveró. Benvinguda.
Bona tarda.
I a Belén Ramos. Benvinguda.
Hola, bona tarda.
Tenen 16 i 15 anys, respectivament. Com sabeu, en aquest programa donem veu, sobretot, a aquesta franja d'edat, podríem dir, entre aquesta edat que tenen elles, i els 20 i pocs. És una mica el nostre públic, al qual convidem sempre perquè parli de totes les qüestions. Avui, d'un tema de malaurada actualitat, ara que ja fa un mes, d'aquest atemptat de Barcelona, i temes diversos que tractem cada dissabte aquí a Ràdio Estel. I també contem una setmana més amb mossèn Bruno Vergés, delegat de joventut de l'Arquebisbat de Barcelona. Benvingut, Bruno.
Bona tarda, Borja.
Per començar aquest, ens fem sentir sobre els atemptats. Volem parlar sobre Maria Zelaya, una jove també de 27 anys que va viure en primera persona l'atemptat de les Rambles. La Maria va enviar una nota de veu després de l'atemptat on començava dient això.
Ha sido un poco shock, mucho miedo, pero también a la vez como esto, la gente es buena y todos nos hemos ayudado un montón. Han cerrado el restaurante y han echado unas verjas que tienen, gracias a Dios, y hemos estado un rato abajo en el suelo, pero calmando a la gente porque había muchísima gente llorando. Ha sido mucho shock. Pero luego los camareros y todos nos hemos puesto a dar agua a la gente. Yo la verdad es que he sido súper fuerte. Al principio no he pensado para nada qué estaba pasando, simplemente me dedicaba a ayudar a los demás. Había una chica a mi lado que lo estaba pasando muy mal, lloraba muchísimo porque había visto la furgoneta.
La María Zelaya hablaba de una lección que le ha donat Déu.
Pero eso, que el idioma no es una barrera, que la religión no es una barrera, o sea, esto es un mensaje que quiero que quede claro a todo el mundo, porque de verdad que es la lección que me ha dado Dios hoy, que por una cuestión de 2 minutos no he estado en la Rambla al mismo tiempo que la furgoneta, porque es que de verdad que ha sido cuestión de minutos.
Per últim, la María Zelaya demanava resar per les famílies que havien perdut i explicava com s'havia sentit.
Lo único que quiero es que recéis por esas familias, que a mí me rompe el alma haber presenciado la pérdida de gente que de verdad estaba ahí y no tenía que haber estado. Y ya está, que a mí personalmente Raquel me ayuda un montón, yo lo sé, porque no he tenido miedo, es que no he tenido miedo, tenía angustia, pero no tenía miedo porque sabía que no me iba a pasar nada. Y si me pasaba no me daba miedo, o sea, es que es una sensación que no sé explicar, pero que me siento muy afortunada de verdad y que, bueno, yo siempre pienso que he venido aquí por algo, que Dios me lo puso así y que he venido aquí a pesar de que no era lo que más me apetecía y de verdad que me estoy dando cuenta de que Dios no te deja, te coge de la mano y de verdad que alguien me lo arrebata porque no te encontrará nunca un argumento que me tire esto abajo.
María Zelaya, buenas tardes.
Buenas tardes.
Te agradezco de corazón que nos atiendas, estás trabajando, así que te molestaremos lo mínimo posible.
Sí.
¿Cómo estás, primero de todo? ¿Cómo has pasado estos días?
Muy bien, muchas gracias. Todavía con tristeza, ¿no? Pero por lo vivido, pero la verdad es que bien, agradecida y estoy bien.
¿Qué tal la familia del susto?
Muy bien. Al final fue un traslace de información, porque en el momento en el que yo llamé a mis padres no sabían nada, tampoco había salido nada en televisión todavía, ¿no? Y bueno, fue lo primero que hice al ver que esa situación iba para largo, ¿no? Porque al final pues nos teníamos que quedar ahí, no sabíamos cuándo íbamos a salir. Entonces decidí llamar a mis padres y decirles, bueno, lo poco que sabía, ¿no? Porque realmente ahí dentro no teníamos mucha información. Fue, bueno, pues al cabo del paso de las horas, cuando pudimos saber más a través de internet lo que estábamos viviendo.
En la nota de voz, ¿recuerdas a Raquel? Si quieres, ¿me puedes decir quién es y por qué la recordaste?
Sí, Raquel es una amiga mía de... Bueno, todos tenemos un amigo del alma, pues Raquel es la mía, ¿no? Y bueno, pues falleció hace un año de repente, fue una complicación de una neumonía y se fue al cielo. Y la verdad es que desde ese momento, bueno, sobrellevando también su ausencia de alguna forma, aunque siempre está presente, he podido ir viendo cómo realmente en el cielo nunca fallan, ¿no? Y están ahí. Y yo cuando viví esa situación en la que, bueno, a mí no me iba a pasar nada, yo ya lo sabía porque estábamos en un local a salvo, ¿no? Pero de todas formas no sabíamos qué estaba sucediendo y si la persona que había hecho esto seguía viva, podía estar entre nosotros y demás, ¿no? Pero cuando nombro a Raquel me refiero a que, bueno, en el cielo, esto es lo que pienso todo el rato, ¿no? En el cielo no nos equivocan, no nos dejan. Y para mí la fuerza fue, no tengo miedo a morir, de alguna forma, no me lo planteé así, pero no tengo miedo, simplemente estoy en manos de Dios y bueno, y con Dios todos los que están en el cielo, ¿no? Y por eso nombro a Raquel, porque sí que he experimentado muchas veces y en situaciones, bueno, ahora mismo, de hecho, me había surgido un problema con un viaje que he tenido. Nadie me daba solución y me he encomendado a ella y se ha solucionado, ¿no? Son cosas que uno no entiende cuando se las explican, pero hasta que las vive.
María, dices en la nota de voz, Dios te coge de la mano y te acompaña. Y sí, se lo puedo rebatir a quien quiera. ¿Por qué lo dices con tanta seguridad?
Lo digo con tanta seguridad porque lo he experimentado, ¿no? Y como te digo, no hay nada que te puedan discutir cuando experimentas una cosa tan trascendental y que, bueno, pues a ojos de los demás a lo mejor no es tan importante o tan evidente, ¿no? Pero yo en ese momento del atentado y con todas las horas que estuvimos ahí metidos en el restaurante y demás, para lo nerviosa que soy y lo miedica, ¿no? También, de alguna forma estaba tranquila. Es paradójico porque realmente estábamos muy asustados y era mucho aturdimiento el que vivimos, pero yo estaba tranquila porque podía ayudar, ¿no? Y al final... Eso es que si tú lo dejas, si tú te encomiendas a Dios y te dejas de verdad ser instrumento, es que él saca lo mejor de ti, ¿no? Y vi como gente que estaba en la misma situación ayudaba a los demás, ¿no? Y como no fue una barrera ni el idioma, ni... Es que todos estábamos ahí en la misma situación. Y entonces, pues uno empezaba a rezar y de repente yo me propuse rezar una Ave María, porque nos enteramos más tarde de que había fallecido gente. Pues rezamos, ¿no? Y es que al lado, el grupito que había al lado eran francesas y rezaron, ¿no? Y yo me acordaba en el cole cuando daba francés y rezábamos el Ave María, digo, si es que esto es, es que al final todos estamos predispuestos al bien, ¿no? Y no hay ninguna barrera de en ese sentido. Entonces, por eso afirmo con tanta rotundidad que cuando realmente le das poder a la fe, ¿no? Y cuando, bueno, la fe es creer en cosas que no ves, pero cuando realmente te apoyas en Dios, es que, vamos, no se deja, ¿no? No se deja ganar en generosidad y es que te da ahí, pues, una lección tras otra, ¿no? Entonces tú puedes manejar con cierta tranquilidad o con cierta paz, o por lo menos darla a los demás, a lo mejor tú no la tienes, pero eres un instrumento para los demás, ¿no? Y un simple abrazo Consuela, al de al lado, aunque no lo conoce de nada y posiblemente no lo vuelva a ver y hable otro idioma y no me entienda, ¿no? Pero esas cosas unen un montón, ¿no? Cuando Dios está por medio. Por eso lo afirmo con tanta rotundidad.
Sí, sí. Una última pregunta, sí. Pues estás haciendo algo extraordinario para atendernos. Tú explicas que la gente es buena.
Sí.
No todo el mundo puede pensar lo mismo, ¿no? Que la gente
sí,
es buena.
Todo el mundo puede pensar lo mismo y es perfectamente respetable. Pero sí que es verdad que una de las cosas en las que pienso mucho últimamente, y sobre todo a raíz de esta situación que he tenido que vivir, es la libertad del ser humano, ¿no? A veces a mí me dijeron una vez, un niño le preguntó a un sacerdote, ¿cuál es si Dios es tan poderoso, podría crear una piedra que ni él mismo pudiera levantar, ¿no? Y el sacerdote, muy acertado, dijo, la libertad, ¿no? La libertad que tenemos cada uno, todos podemos hacer realmente lo que queramos, ¿no? Una persona puede coger una furgoneta y matar a muchísimas. Y la libertad del ser humano es una cosa en la que pienso todo el rato. Pero sí que es verdad que estamos orientados al bien, ¿no? Y que del corazón humano pues no sale ese horror, porque eso no es natural. Entonces, ante esa situación, todo el mundo se une. Y en Barcelona en concreto, que hay muchísimas... es una ciudad muy tolerante, muy cosmopolita, aquí casi todo vale, ¿no? Y puedes ver todo tipo de condiciones, de razas, de sexos, de formas de vida, pero es que en ese momento estábamos todos unidos. Entonces, por eso digo que del corazón humano salen cosas buenas, ¿no? Y que en la unión, sobre toda condición, por encima de todo, está el bien, ¿no? El bien supremo que bueno, Dios. Y por esto decía eso.
Muchas gracias. Eres una joven de 27 años. Este programa es de jóvenes, o sea que tu testimonio aún tiene más valor, porque la gente que te está escuchando te ve como alguien pues de su edad, no tienes mucha más.
Sí. Sí.
Gracias. Es poco, es una palabra, pero quiero que sea infinita esa palabra para ti.
Encantada. Mil gracias a vosotros.
Un abrazo y
un abrazo.
Cuídate mucho.
Gracias. Hasta luego.
Hem de continuar. Hi ha vegades que... quasi que deixaries de fer el que estàs fent i quedaries pensant, però hem de continuar. És un programa difícil, ja ho hem dit, parlar dels atemptats. I aquest testimoni de la Maria Celaya deixa molt per pensar, així que esperem que l'hagueu pogut escoltar i, si no, que el recupereu perquè ha valgut molt la pena. Avui estem a Ràdio Estel... dos noies joves, amb l'Anna Oliveró, de 16 anys, i la Belén Ramos, de 15 anys, i ens acompanya també mossèn Bruno Vergez, delegat de joventut de l'Arquebisbat de Barcelona. També volem demanar a elles que donin la seva impressió d'aquest tràgic atemptat de fa un mes. Quines van ser les vostres primeres impressions quan us va arribar la notícia?
Doncs jo la veritat és que em vaig sorprendre bastant. És un lloc que jo freqüento bastant, les Rambles, que jo vaig bastant, i em va xocar bastant. Però també pensava que si hi havia algun atemptat a Espanya seria a Barcelona i a Plaça Catalunya, perquè és una zona on hi ha bastant gent. La veritat és que em va causar bastant tristesa perquè va morir molta gent, però també és veritat que ens vam salvar d'una bona. Perquè...
podria haver estat pitjor, oi?
Sí, dos atemptats més podien haver passat.
I Belén... tu com ho vius? Anna, perdó. He llegit, no tocava. Anna, tu com vas rebre aquesta notícia?
Doncs jo em vaig enterar, m'ho va dir una amiga per un grup de WhatsApp, i em va xocar bastant, no? Perquè sempre ho penses i veus un atemptat doncs, a París, a Londres, i penses, bueno, un altre, no? Però el dia que arriba a la teva ciutat, un lloc que tu vas doncs, molts dies de l'any, i de repent ha passat allà i penses, podria haver sigut jo, podria haver sigut la meva família, doncs xoca molt, xoca molt.
Bruno, jo estic plorant, eh? Ho admeto, sí, és que és emocionant tot el que estem escoltant. Com es pot respondre a un acte com aquest des de la fe? Quina explicació li donem des de la fe, això?
Home, doncs clar, obren moltes interrogants, no? Perquè fa pensar, no? Pues escoltava aquest testimoni, no? En aquesta noia, no? La Maria, no? Clar, que sentia Déu allà tan fort i pensava, clar, però és que el que anava a la furgoneta també estava invocant a Déu, no? És aquest misteri del mal. I també eren joves, no? I, ostres, com, bueno, és un misteri, no? Com pot ser que algú en nom de Déu no es cregui que Déu li està demanant una cosa així, no? Doncs és, sí, és un misteri que està allà, però sí que és veritat que després veus com del mal ens surt bé, no? I pues, aquestes actes de generositat, no? Impactant, veure la Rambla els dies després, no? Plens de flors, d'espelmes, no? Tenim que fer una pregària amb joves la nit del dissabte, va ser impactant, vam sortir de l'església cantant, no? I veus com la gent s'afegia a cantar, a pregar, no? I veies això, no? Pues gent de molts llocs, gent que segurament pues, tampoc tenia fe, però que estaven allà davant de les espelmes i estaven pregant. No sé qui, què, però estaven pregant, no? Sí, és un fet que ens ha passat i que no, segurament, pues, no oblidarem mai, no? I tindrem allà, però que misteriosament ens heu apropat a quelcom molt sagrat, no? El misteri de la vida, del sentit de la vida, de què fas amb la teva vida, no? Quin, com gastes, no? Pel bé o pel mal? Tu tries, no?
Si algú perd un familiar, li pot sorgir la pregunta de per què m'ha passat això? Fins i tot, per què Déu m'ha fet això? Tu què li pots dir a una persona que realment pensa que Déu ha estat dolent amb ell? Quan...
És difícil, sí. Jo també li preguntaré això a elles, a veure què dirien. Sí. Perquè, ai, aquesta noia Maria, no? Jo 2 minuts estava allí. Bueno, doncs, podria haver estat, no? O la Belén deia, no? Jo vaig per allà moltes vegades a la Rambla. Tots hem anat a la Rambla. Tots podíem ser una d'aquestes víctimes, no? Pues sempre et queda allò, ostres, no sé per què no he sigut jo, no? Aquest punt de... Llavors, jo crec que el que hem de fer és, amb una persona que ha passat això, callar molt, no parlis, no donis consells, calla molt, estigues allà al seu costat, estigues, que és el que fa Déu, des de la creu, no? I que plori. I en un moment, doncs mira, nosaltres diem, mira, et puc convidar a mirar endavant, no? Mirar amunt, no? I mira, doncs allà hi ha un Déu que no està lluny dels que pateixen, no? Si Déu està a prop dels... de les víctimes, Déu està amb les víctimes, no? Bueno, i poca cosa més podria dir, no?
Rebote. Vosaltres, com... Quina explicació doneu a nivell de fe a aquest atemptat?
No sé, jo penso que no és tant per què Déu permet això, sinó perquè ho permetem nosaltres. Perquè permetem que passi tot això. No és pas culpa de Déu, totalment.
Doncs jo, bàsicament, em penso el mateix, no? Perquè... És una societat que s'ha... hi ha hagut problemes en la societat, les persones s'han radicalitzat, tot s'ha tornat d'una manera una mica túrbia, no? Però és el que deia la Belén, Déu no té la culpa d'això, la culpa al final és de la societat, del que hem fet nosaltres per acabar en una societat com en la que estem ara mateix. És el moment
d'aixecar-se cridant. Fes-te sentir. Contacta'ns a les xarxes o escriu-nos a ensfemsentir@radioestel.cat.
Seguim a Ens Fem Sentir, avui acompanyats de l'Anna Oliveró, de 16 anys, i de la Belén Ramos, de 15 anys, parlant dels atemptats de Catalunya, que demà mateix fa un mes de... es compleix un mes d'aquests atemptats. Deixeu-me preguntar-vos, Anna i Belén, com es viu el terrorisme al col·legi? Qui es diu? Què parleu amb els companys, amb els professors fins i tot? I si no és molt ficar-me un nom, demanen també com ho viu a casa, si hi ha algun... si parleu del tema.
Sí, doncs... Bueno, tu.
Doncs al col·legi no... Jo no he parlat pas.
No ha començat el col·le, que també és una data que ha passat precisament això.
Sí, per això ens vam entrar justament pel grup de la classe, pel WhatsApp de la classe. Totes molt impactades, ja ho hem dit abans. I a casa és veritat que, doncs, al principi sí que em deien, doncs, no baixis per les Rambles, però jo vaig pensar, no hem de tenir por, no? Si no hem de tenir por, perquè, no sé... És veritat que s'ha d'anar amb cuidado, però... Per què no hi anar? Per què no anar, no sé, a l'homenatge, amb les flors, no sé, a pregar per tot?
Sí, senyora. El col·legi també,
bueno,
la teva experiència...
Clar,
el
col·legi, ara veurem, no?, com es viu el col·legi, tot això del terrorisme. Òbviament, el col·legi també doncs ens invitaran a pregar per les víctimes, les seves famílies i inclòs els terroristes perquè vegin el mal que han fet. Però a casa sí és cert que la meva família m'ha dit no vagis a llocs molt freqüentats, doncs on la gent vagi molt turista, molta gent a Barcelona. Però és cert el que diu la Belén. No hi ha que tindre por, perquè al final serem com... Al final el món serà com un regnat on el terrorisme serà el rei i nosaltres serem només els plebeus atemoritzats i estan allà doncs, tenint por i no és el que ha de ser.
Tu tens por, Maria?
Jo al principi doncs, vaig tindre una mica
Maria,
de por.
Maria, perdó. Ah, no, disculpa.
Jo al principi doncs, vaig tindre una mica de por, no? Vaig pensar... Ostres, doncs, podria haver sigut jo, podria haver-me passat. Però després dius, és que tenir por no farà res. No salvarà a ningú, no ajudarà les víctimes, no tranquil·litzarà els familiars. Tenir por és un error, al final.
I tu, Belén, tens por?
Jo al principi, doncs sí. Vaig tenir por, per què no? Perquè em podria haver passat a mi, a un familiar, a qualsevol conegut... Però després és el que diu l'Anna, amb por no anem a ninguna part. Llavors, no hem de tenir por. El lema que diu tothom, no hem de tenir por, i és veritat.
Bruno, tu tens por?
No, perquè si et passa, et passa. És que no pots fer res més, no? Vull dir, és que no, tu no ho esculls, no? Per tant, ja està, no? I a més, la paraula terrorisme és terror, no? És el que vol fer, és terror, és provocar el terror. Llavors, els noies estan dient molt bé, no? La millor manera de lluitar contra el terrorisme és no tenir por al terror aquest.
Vas anar a la missa d'homenatge que es va fer a la Sagrada Família?
Sí.
D'acord. I com es va viure aquesta missa?
Bé, doncs també va ser un moment molt emotiu, no? Doncs també som molta gent i també... Bueno, però també tothom unit, no?, per aquest fet, no? Sí, sí. Bueno, és el que et surt, no? Pues et surt això, resar, no? El que surt a tots.
I volem preguntar a l'Anna Oliveró, a la Belén Ramos i al Bruno Berche, arran d'aquest programa sobre els atemptats de Catalunya, amb el testimoni de Maria Zelaya al principi, amb què us quedeu? Què heu après?
Doncs jo em quedo amb això. Ha sigut una cosa molt impactant, que ens ha impactat a tots, però això penso que amb on anem a ninguna part i que sí que ens hem de fer mirar d'una manera què hem fet per acabar així, amb aquesta societat, que Déu no té la culpa, que la culpa és nostra... amb com hem fet servir la nostra llibertat, si l'hem fet servir de bé o malament per acabar així.
Anna?
Doncs jo em quedo amb que... Bueno, no hi ha que tindre por, principalment, que és la millor lluita contra el terrorisme, el no tindre por, i que, bueno, que hi ha que pregar per les famílies, hi ha que pregar per les víctimes, hi ha que pregar perquè no torni a passar en lloc del món, no només a Barcelona, i pels terroristes, sobretot, perquè es donin compte del que estan fent i només això, o sigui, no hi ha més, és només pregar i no tenir por, no tinc una altra resposta.
I Bruno, què et quedes amb el que has sentit avui?
Home, veritat, és que és molt impactant, moltes coses, no? Jo em quedo molt amb això que te'n deia la Maria, aquest fet, no?, que allà semblava que sortia el millor de les persones, no? Però al final, el Déu autèntic, Déu veritat, és el Déu que fa sortir el millor de tu, no el pitjor de tu, no? Llavors també deixa impactar, no?, com algú en nom de Déu li surt el pitjor, no? Un Déu que et fa pitjor persona, aquest no és Déu, no? Bueno, pues ojalà tothom descobreixi aquest rostre, que per nosaltres és el rostre de Jesús, però bueno, que és el rostre d'un Déu que és amor, que és perdó, que és pau, no?
Torn de dir adéu. Moltíssimes gràcies, Belén Ramos, per haver vingut.
Moltíssimes gràcies a tu.
Gràcies, a vosaltres.
Anna, igualment, a l'Oliveró. I Bruno Berchez, de nou, gràcies per haver vingut.
A vosaltres.
Ens fem sentir. Diàlegs amb joves sobre la vida i la fe.
Testimonis de joves que ens fan plorar, que ens colpeixen. Un programa més a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Us esperem.